A Ràdio Falset, a Ràdio Cambrils i a Ràdio Joventut comença el programa que necessita tres ràdios per ser escoltat. Un programa que no arriba ni al 6% TAE d'humor. Ells són tres i són els no homologats.
Atenció! Atenció! Atenció!
Capaz de aburrir hasta la saciedad.
¡Me está insultando, tío!
Al público. Yo creo que con tu actuación has dado la oportunidad a muchas familias en sus casas de levantarse, irse a la nevera y tomar algo.
¡Y no me había dado cuenta hasta ahora, eh!
Has dado la oportunidad realmente de que nosotros pensásemos en otras cosas.
Bones a tothom, això és el Nou Homologats, el programa amb més trempera de tota la ràdio.
Heu dit trempera? Mira com se'n trempa a mi.
Però si encara no hem començat, però a veure, vostè qui és i què hi fa aquí?
Jo sóc actor porno. Ah, per això no és el rodatge d'una pel·li del Nacho Vidal?
Quasi, el Nacho Vidal em sap que ja s'ha retirat, però bueno. Segueixo sense entendre com s'ha pogut confondre una emissora amb un set de rodatge porno.
Mira, pensa que per mi tot el que estigui obert ja em va bé. I passava per aquí i creia que trobaria la trempera que faci falta.
Ai, no.
Escolta, digue'm. Veig que teniu una realitzadora que no està mal. Just. Ei, maca, com et dius?
Bé, va, fora, que això no és un botifèria. Jo no entenc res. Albert, tu d'això en tenies constància?
Jo és que de fet això el guió no ho veig enlloc, no hi figurava.
No, ja.
Jo de fet és que no sé ni per què fer un guió, si cada setmana aquí doncs ens passa de tots.
Ja ho pots ben dir.
Ei, oients, no m'he presentat. No. Em dic Rouco Varela i el meu telèfon és a les 6.
No, bé, ja, per aquí ja n'hi ha prou.
Perdoneu,
amics, però això no estava previst. Amics, benvinguts un dissabte o un diumenge més aquí al Nou Homologats, en un programa on avui fliparem de valent, i és que tindrem una entrevista estel·lar a un grup de música conegudíssim per aquells seguidors habituals, o no, de Lo Cartanyà. L'entrevista serà per via telefònica i ni més ni menys que el grup lleidatà de Companys.
Ei, torno a ser el Rouco. Necessiteu un solista pels de Companys? Ei, jo us toco el piano, com ja sabeu.
A veure, sisplau, que algú tanqui amb aquest home i que el faci fora.
Sisplau, però és que és imperdonable, mare meva. Bé, amics, i a més d'aquesta entrevista estrella avui que tenim amb els de Companys, amb els que això vindrà una miqueta més tard, llegirem els vostres mails que ens han arribat al programa. Però abans de tot, fem un cop d'ull a l'actualitat setmanal perquè comencem l'informatiu. I arrenquem el Nou Homologats amb l'informatiu i com sempre ho fem amb política. Parlem d'Esquerra Republicana perquè l'exconseller de Governació Carretero critica la desorientació i la falta de rumb polític als dirigents d'Esquerra Republicana.
Per saber si és cert o no, parlem amb el seu president, Josep Lluís Carot Rovira. Bona, senyor Carot.
Hola, cadallots.
A veure, el senyor Carretero critica que el seu partit està sense rumb. Què n'ha de dir al respecte?
A veure, aquí hi ha una contradicció claríssima. Un senyor que es diu de cognom Carretero diu que aquí hi ha falta de rumb. Jo crec que diu això perquè aquest s'ha despistat mentre conduïa. I clar, ens vol fotre la culpa a nosaltres perquè no té el seu cotxet un GPS.
O sigui que el senyor Carretero s'ha perdut de camí, no?
Home, està clar. A veure, l'altre dia el partit el vam enviar a Perpinyà, perquè clar, no sempre hi aniré jo, que si no és que no duraré ni dos dies.
Clar.
Bé, jo al Carretero li va tocar passar pel túnel de Viella i clar, que com bé sabeu va caure, no? O no ho sabíeu?
Sí, sí, ens han entrat molt abastament aquesta setmana.
Bé, que esteu informats.
Gràcies.
Doncs com que anàvem al cotxe del partit i duia el logo d'Esquerra, doncs ja ens han dit ens hem quedat sense rumb.
Realment és un cas apassionant, però jo crec que va per més una qüestió ideològica que no pas viària.
Mira, noieta, en aquest partit tenim les coses molt clares. Més clares que el Cambrils jugarà l'any que ve la Champions.
Aproximadament, sí.
Amb els fitxatges que hem fet tenim un equip de somni.
Però a veure, el Cambrils n'està segur? A veure si els nostres oients de Ràdio Cambrils ens poden ajudar. Que ens diguin si això és veritat, però bé, si ho diu vostè.
Bueno, escolta'm, ja falta poc. Això són 10-11 legislatures i ja el tindríem fet.
En fi, quan tinguin alguna cosa certa sobre la seva ideologia, digui'ns-ho de seguida. Adéu.
Apa, adéu.
I seguim amb Esquerra Republicana, perquè el seu conseller Joan Puigcercós ha ordenat als càrrecs de governació que llueixin corbata.
Sí, de fet, les raons que han esmentat són que es volen presentar tots al certamen de Mister Catalunya i ja han declarat la guerra Convergència i Unió per veure qui és el que més va millor vestit. Armani ja ha començat el càsting. Seguim en política, en aquest cas, política espanyola. Parlem de Mariano Rajoy perquè demana claretat pel judici de l'11M que va començar el passat dijous.
Vist que amb el PP últimament descobreixin les coses en retard, Aznar no ha descartat que sigui Al-Qaeda qui hagués pogut cometre els atemptats de Madrid. Angel Aceves, però, creu que és l'únic que s'ha d'aclarir és quants cops va manifestar que hi havia dos vies d'investigació. Continuem parlant de l'11M perquè Rabei Osman Al-Sayedi, conegut com el Mohamed l'Egipci, va ser el primer acusat a citar a declarar, però no va contestar cap pregunta del tribunal.
Entre les preguntes que es van negar a respondre hi havia les següents. Vostè creu que Eto'o hauria de ser sancionat? Ha vist la pel·lícula Borat?
Una altra pregunta possible seria si és que a Iraq hi ha armes de destrucció massiva.
També una altra. Quan val la barra de pa en un bazar de Bagdad?
I per acabar se li va preguntar, s'ha plantejat presentar-se a Quien Quiere Ser Millonario?
Seguim i ara passem a Societat, perquè el cantant Robbie Williams celebra el seu aniversari a una clínica de desintoxicació.
El cantant patia trastorns greus a causa de la seva addicció als antidepressius, que li provocava al·lucinacions. Deia que ell, mentre feia un tripping, veia els Angels en una rootbox i sentia un enorme real love per aquestes substàncies.
Parlem del Congrés 3GSM, perquè, atenció, els hotels de Barcelona pugen les tarifes per l'allotjament aprofitant doncs, que s'està celebrant aquest congrés.
L'Associació d'Hotelers de Barcelona ha manifestat que no fan res que les companyies de mòbils no facin, és a dir, aprofitar la mínima per pujar les tarifes encara que no es vetlli pels drets dels consumidors. Els assistents al Congrés han dit que això és una injustícia i que aniran a queixar-se a l'Associació de Consumidors. Arriba la publicitat dels mòbils, després de que Google i Yahoo arribin a un acord amb les operadores.
Per si no en teníem prou amb la pujada de les tarifes, ara al damunt tindrem publicitat. I els bancs, vist el panorama, ja s'han afegit al carro i s'estan fregant les mans perquè han trobat com oferir hipoteques per mantenir els mòbils a un interès altíssim perquè creuen que la vida és mòbil i, clar, s'han d'adaptar als nous temps.
Un estudi d'UNICEF revela que els nens espanyols són els cinquens més feliços dels països desenvolupats, tot i que Espanya té un dels índexs més alts de fracàs escolar.
Amb aquestes dades es demostren dues coses. La primera és que fins i tot en això Spain is different. I la segona és que allò que diuen que els tontos són més feliços és cert. Seguim amb Societat. Els vigilants dels museus de París s'han declarat en vaga perquè diuen que vigilar constantment tantes obres de valor produeix molt estrès.
El líder sindical dels vigilants de museus de París ha declarat al nou homologants que els vigilants demanaran deixar de treballar al Museu del Louvre i al d'Orsay. Ara diuen que volen anar a treballar al Museu d'Art Modern perquè consideren que les obres contemporànies ja han estat atacades i mig destruïdes pel seu propi autor.
Parlem del carnaval perquè un jutge prohibeix el carnaval de Tenerife pel gran soroll que provoca. Dos dies més tard, un altre jutge el torna a legalitzar.
Els ciutadans d'arreu del món ja han demanat als seus governs que, en comptes de prohibir el carnaval, prohibeixin les bombes i les guerres, que fan més soroll.
I passem als esports. Samuel Eto'o qualifica Frank Rijkaard de mala persona i critica Ronaldinho arran dels fets a l'últim partit contra el Racing, on el camerunès sembla ser que es va negar a sortir.
Per aclarir tot aquest assumpte, tots tres es sotmeten avui al bolígrafo. Benvinguts al Bolígrafo, el programa on es sotmetran a la veritat i res més que la veritat. Per desentremar el cas Eto'o, ens acompanyen avui els seus afectats. Samuel Eto'o.
Soy todo una mala persona. Y tú, Raija, también eres mala persona. Por decir que no quería someterme al bolígrafo este.
¿Qué pasa? ¿Que no se pueden utilizar porritos para saber la verdad? Si no hace falta escribir nada, hombre, mira. Nos podemos todos enrollana, fumamos un porrito y acabaremos bailando una sardana. Ya verás cómo se sabrá toda la verdad. ¡Fiesta, fiesta! ¿Qué ha pasado?
Eto, tú eres un poco tontuelo, ¿no? Parece mentira que aún se ría con lo que le he dicho.
¡Fiesta, fiesta! ¡Pero costa tuya! ¡Vaya marrón te vas a llevar, chaval! Toda la plantilla hemos organizado una fiesta en honor tuyo. ¿Y sabes que la patrocina? ¡Kelme!
Bueno, hi hagi pau. A veure, senyors, exposi'ns els seus arguments, sisplau, perquè després s'haurà de sotmetre al bolígrafo. Senyor Samuel Eto'o, comenci, sisplau.
Eto'o, a veure, la cosa está muy clara. A Rijkaard le pedí jugar más minutos para poder estrenar mi bota nueva y hacerme un poco chulo. Y va el tío y me dice que a los 3 minutos que jugara. ¿Tú te crees? Que encima eran de Kelme.
Uy, que se está poniendo en terreno peligroso y nunca mejor dicho.
¿Por qué? ¿No tengo derecho a un estreno de botas dignas? Ese entrenador es muy malo y prefiere que lleve una Delme en vez de una Kelme. No sé qué trola me ha cantado de Olegué.
Como periodista lo veo flojo, ¿eh? A ver, Rijkaard, por alusiones.
Pues mira, esto no es verdad, ¿eh? La verdad es que este conguito se cree muy gracioso. ¡Fiesta del Kinder también! Pues eso, que yo solo le dije que entrara solo los minutos porque estas botas no eran de él. Eran de la época de cuando jugaba el Mourinho. Es que esto es intolerable. Las bambas del sector de teatro no las llevará ningún jugador del Barça.
¿Pero qué dices? Si me dijiste que eran las de Olegué que no quería y me las quedé yo.
¡Fiesta, fiesta!
Pero Ronaldinho, ¿usted solo piensa en fiesta o qué? ¿Que no ve que esto es muy serio? A ver, usted ha sido criticado por su compañero. ¿Por qué cree que le acusa?
Porque él no sabe bailar la samba y él no lo sacas del reggaetón. Y encima va y me dice que quiere invitaciones para el carnaval del río. ¡Fiesta, fiesta!
Mare meva, semblen criatures. A veure, doncs és moment de treure l'entrellat i saber si la raó la té Eto'o o no. A veure, durant aquesta estona, el bolígrafo ha estat meditant qui dels tres ha resultat menys creïble. I el resultat és que...
Ei, soy Mourinho. El resultado es que, chicos, fin de la función.
Señor José Mourinho, ¿qué fa vostè aquí?
Esto pasa por ganar los Champions. Todo ha sido cosa mía. A base de hacernos hablar mal uno del otro, os habéis picado. Pero qué malos que sois. Nos vemos en Madrid.
15 aficionats radicals de l'Espanyol són expulsats de l'avió que els havia de portar a Itàlia a veure el partit Livorno-Espanyol de Copa de la UEFA. La raó? Són els importants aldarulls que van provocar a bord de l'aparell.
Els aficionats protestaven pel preu del bitllet de l'avió i van manifestar que la pròxima vegada volaran amb periquito. I l'Eloi Tos ens acosta tot seguit a la previsió del temps.
El nou ministre de Justícia ha ordenat que el temps es mantingui estable, però Samuel Eto'o s'ha encarregat de provocar una tempesta a Barcelona que sembla que durarà uns quants dies. A la resta d'Espanya, Sant Valentí sembla que ha parlat amb el déu dels temps i han acordat mantenir-se estable, almenys durant algunes hores. A Cambrils, Falset i Masdenverge, el temps estarà no homologat.
I tot seguit, sí, sembla que tenim una connexió. Atenció, el Matías Prats ens fa la seva crònica en directe.
Muy buena. Soy Matías, gracias por darme paso, Matías. Pues sí, hoy me encuentro en la sede de ING Direct, donde voy a hacer mi noticia. Atención, porque me he inventado una sesión con las noticias más curiosas. Empezamos mi informativo. Noticia política del día. rescatan a un perro perdido en Baraja, por el que sus dueños ofrecían una recompensa de 10.000 euros. Al parecer, el perro se escapó de mi casa porque el amo de su casa quería competir con él para ver cuál de los dos era el más perro y le robaba la comida. Ahora que ya lo han encontrado, dice que se pagará un vuelo en Disney World para ver a su ídolo Pluto. Más noticias. Atención, deporte. Un hombre de 65 años corre de espaldas la Maratón Internacional Ciudad de Sevilla. El hombre manifestó que quería dar un espaldarazo a todos aquellos que se creían que no sería capaz de hacerlo. El corredor, naturalmente, acabó con dolor en la zona del dorsal. Y mi última noticia. Jugada una anciana japonesa por enviar 200 cartas de amor. La señora le declaró su amor profundo a Akira Toriyama, porque decía que se sentía identificada con toda su serie. La justicia parece que lo absoldrá por tratarse de un caso muy cómico. Y hasta aquí la noticia. Jota, vete ya.
Y fins aquí las noticias.
I després de l'informatiu, obrim Crònica del Nàstic. Sí, hombre, ¿qué pasa, amigos? Soy Don Mariano. ¿Qué os pasó el otro día, eh? Que perdisteis contra estos vascos de los Asuna.
¿Per qué no se'n va una estoneta a cagar la via?
Ay, no, que eran navarros, como ahora Otegi, lo quieran exonar.
Sí, deu ser això.
Marxi ja, home, no ens falta el Rajoy, eh? Per parlar del Nàstic, home.
Sí, és una miqueta el colmo, eh?
Sí, el colmo del colmo. Obrim la secció amb una nova derrota del Nàstic, en aquest cas contra l'Osasuna, i de manera ja, doncs, una manera... No sé com dir-ho, Eloi.
És que jo tampoc, no té objectius.
És indescriptible la manera que va perdre l'últim partit del Nàstic.
No, indescriptible no, perquè ja ho he fet tantes vegades aquest any que ja es comença a ser repetitiu fins i tot.
Però és que estava guanyant fins a aquell moment i pam, li remunten.
Aquesta vegada el que serà és que sí, la derrota fa més mal que habitualment. Sobretot perquè el Nàstic, d'haver guanyat aquest partit, doncs es posava 6 punts a la permanència. És a dir, molt més a prop del que està ara, que continuen sent els 9, que ja estava, que porta així ja 3 o 4 setmanes.
Sí, i sort que la Real va perdent.
Perquè no, si no, però és que... el problema no és la Real, el problema són el Llevant i l'Atlètic de Bilbao, són els que marquen la zona de permanència.
És ja, dir, bueno, és... però mira, encara que la Real, doncs, almenys... pot ser la lluita per l'últim lloc, per no...
Sí, almenys no acaba cues, que també... Sí. Bueno, sempre que el consol de que hi ha algú que ho ha fet pitjor que tu.
Sí, la Real, fent un parèntesis, la Real ha fet un canvi, o sigui, d'aquells anys, ha anat en picat, eh? Sí, des d'aquell any que va quedar segon a la Lliga,
exacte,
ha anat però cap avall.
De jugar a Champions a estar condemnat a segona.
A segona, i baixarà.
Sí, si no, ho té molt mal.
Jo
veig pitjor, molt pitjor la Real que el Nàstic, sincerament. I tant, sobretot en qüestió de joc i anímicament, veig molt pitjor la Real que el Nàstic.
Doncs bé, dit aquest, he fet aquest parèntesis, ens centrem en la crònica. Eloi, dispara.
Doncs bé, Nàstic 2, Osasuna 3, partit disputat el cap de setmana passat, en què doncs, es van repetir, com ja he dit abans, els errors de sempre. Al principi del partit, gol d'Osasuna, després d'una errada defensiva en un servei de falta contrària, que ja van no sé quants gols així, però el Nàstic, tot i això, doncs, com ja ens té acostumats, reacciona, i no només això, sinó que a més va remuntar el partit, i gràcies a gols de Portillo i César Navas va aconseguir posar per davant.
De fet, semblava que la cosa ja estaria, eh? O sigui, vista aquella remuntada...
Sí, però... També va passar el que ha passat alguns altres dies, que és que un cop amb el Nàstic torna a entrar al partit, s'oblida que és un equip petit i que el que ha de fer és sumar, i es pensa que juga com el Barça o com un Atlètic de Madrid, i va com a bojos a buscar doncs, la sentència, quan el que ha de fer un equip petit és amarrar el que té. Uh-huh. I llavors jo crec que hi va haver errors greus tant de...
Paco Flores va posar algun defensa per,
no,
per assegurar?
No, aquest és el primer.
Aquí tenim un dels problemes del Nàstic.
Va fer entrar Macucula i Gil.
No. Estàs posant Macucula, que feia munt que no jugava.
Exacte.
Clar. I quan saps que et poden empatar i remuntar-te al partit.
Exacte, van fer entrar Macucula i Gil, quan doncs, potser hagués sigut millor fer jugar Manel Ruz o David García, algun jugador d'aquests.
Evidentment és d'assegurar, no sé, el que sempre diem la muralla defensiva.
I què va passar? Doncs que en 5 minuts va aparèixer el senyor Soldado, que va fer dos golets com a dos solets.
Un ex-madrileny.
Sí, company de Portillo.
Pues mira.
No ex-company, perquè encara són els dos cedits del Madrid, per tant són dos companys.
Sí.
Jugant un contra l'altre, doncs mira, van sucar els dos, però Soldado va fer dos gols. I l'Osasuna es va emportar els 3 punts del nou estadi de Tarragona.
Molt malament, molt malament.
Això fa, doncs, com ja hem dit, que la permanència segueixi 9 punts.
I amb un partit menys.
Aquí un partit menys, exacte, per acabar la temporada.
Cada cop la
això
cosa
s'acaba
més
ràpid.
Difícil.
la temporada no para, això continua avançant i els partits que ens acabaran queden menys i menys punts per jugar.
Estem veient que amb el canvi d'entrenador, doncs, el Nàstic podem fer una primera valoració que no acaba de respondre.
No, el Nàstic no ha arrencat, és a dir, el que fa falta doncs, són diners. No,
són diners, no, entrenadors, estem parlant d'un problema de pressupost.
Tot i això, que és el que jo trobo genial és que els jugadors doncs, juguen bé a futbol. Jo crec que és un dels equips que juga, no millor, però sí dels que juguen bé a futbol.
Vist com juga un equip de mitja taula,
sí,
el té.
Per qüestions de joc, l'equip hauria d'estar en mitja taula sense patir angoixes.
Ho comentàvem abans, fora de micros,
sí,
que el Nàstic, vist la temporada que va fer l'any passat, o sigui, ens adonàvem compte que primera, evidentment que patiria, no? Perquè és normal que un equip així pateixi, no? Uh-huh. Però no tampoc posàvem en dubte allò que anies a baixar. I
no,
que estigués tan crític com ara.
S'havia de veure, és una cosa que s'havia de veure si es baixava o no es baixava, perquè, clar, el nivell de joc i s'havien fitxat jugadors, doncs s'havia de jugar, és allò que es diu que s'ha de jugar.
Uh-huh. I, molt bé, doncs, més coses, Eloi.
Sí, aquest, com ja saps, Albert, aquest passat dilluns a Tarragona es va emetre el programa Promes Domèstics, del Manuel Fuentes.
Uh-huh. A la Facultat de Comunicació.
Exacte, en directe a la Facultat de Comunicació. I com a convidat van portar Luis César.
L'exentrenador
del Nàstic.
Sí, sí.
I doncs de...
El Nomologats va estar allà allí present.
Sí.
Sí, sí. Allí al peu del canó.
En rigorós directe en el seu moment, ara ja no.
Ara ja no.
I res, doncs, si et sembla, comentem una miqueta el que va dir Luis César.
Doncs sí.
Que va ser força interessant. I una miqueta, potser, a mi em va semblar una miqueta premonitori. En el sentit
que... Què vols
dir,
premonitori?
Luis César és gallec.
Uh-huh.
El van despedir el mes de novembre, si no recordo.
Correcte.
I curiosament encara està vivint a Tarragona i diu que s'hi quedarà fins al juny.
Ah, o sigui, estem parlant de... possible retorn, potser?
Per aquí anava jo. Ell va declarar que li agradaria molt tornar a entrenar al Nàstic. Va dir, ojalà.
Sí, a la pregunta que li van fer un dels estudiants.
Uh-huh. Va dir, sí, ojalà que tornés a entrenar al Nàstic. I la veritat és que doncs, la gent aquí a Tarragona se l'estima molt i ell, a més, es deixa estimar. És a dir, continua vivint aquí, uh-huh, es deixa veure, li fan entrevistes i... I a més no parla mai malament de ningú. Ni
de
l'entrenador, ni dels jugadors, ni de la directiva, no parla malament mai de ningú.
Aquesta setmana em sembla que hi ha hagut una problemàtica on no sé exactament què ha passat. A Luis César li volien fer un homenatge, una penya,
sí,
i es veu que la junta del Nàstic doncs...
Sí, això ja ho he dit des de fa dues
o
tres setmanes. Sí, no, la junta directiva va demanar a la penya que organitzava, no recordo quina era, que aplacessin l'homenatge aquest per d'aquí uns dies, ja donat la delicada situació de l'equip.
Uh-huh.
La penya doncs, va accedir-hi i sembla que l'homenatge es farà igualment, però d'aquí una miqueta més endavant.
Personalment penso que cal esperar a fer un homenatge i així.
És que jo crec que ja se li havia fet fa molt de temps. Aquest és l'altre.
Quan? Quan el volies fer?
Doncs, per exemple, quan el van fer fora.
Potser llavors hagués sigut només aquell moment. O sigui,
fer-lo
o
moment,
es fa abans o exacte, es fa quan s'acaba la temporada. Però sí, el que no pots és fer-lo així vist com està l'equip. Un
no,
entrenador
no
que han destituït...
No
que sí, que ho ha fet molt bé, però que, a veure...
No crec que influeixi tampoc el fet que ara l'equip estigui malament. Porta malament des del principi de la temporada, és a dir, això és... Ho trobo una miqueta...
Una mica per respecte a Paco Flores, no sé, jo crec que sí.
Això pot ser sí, però bueno... Paco Flores també... El que potser hauria de fer és intentar guanyar-se més el respecte a la gent, que potser no m'està acabant d'aconseguir.
Evidentment hauria de guanyar partits per guanyar-se aquest respecte de la gent, que és la clau.
Exacte, aquesta és la clau. I que no és gens fàcil.
Molt bé, i això, doncs, Luis César doncs, va valorar una mica la... l'actualitat del Nàstic.
Sí, va dir que sobretot hi havia problemes del pressupost. El problema més gran que té el Nàstic és pressupost. Va posar l'exemple dels altres equips que havien pujat a primera divisió l'any passat, com és el cas del Llevant, que duplica el pressupost del Nàstic i del Recre que el triplica. I si ens posem ja a parlar equips que diuen que tenen problemes econòmics com l'Espanyol, doncs l'Espanyol té un pressupost 6 vegades més gran que el Nàstic.
I el Nàstic va guanyar l'Espanyol, eh? Els dos partits, anada i tornada.
4-0.
4-0, eh? Bé, doncs, Eloi, si et sembla, parlem del proper partit.
Sí, proper partit, Racing Nàstic, diumenge a les 5. Encara hi ha Pinilla i Rubén Castro, que són dubtes per aquest partit, a causa de les lesions que van arrossegant des de ja fa uns dies. I bé, doncs, aquest partit, doncs, una setmana més, només val guanyar o guanyar.
Guanyar. El que diem cada setmana aquí al Nomologats, o sigui, sí, esperem sempre en candeletes la victòria.
Però aquesta setmana ja pràcticament es pot afirmar que si es perd, practiquem la resta de la temporada, no cal ni jugar-la.
No, eh? Em sembla que ja és el partit a vida o mort.
Més que mai.
Molt bé, doncs dit això, acabem aquí la secció del Nàstic i ara és moment per la publicitat. Dos o tres consells publicitaris. No us mogueu perquè tornem de seguida aquí al Nomologats. Fins ara.
No pots més? Estàs cansat dels teus companys de feina i dels teus superiors? Doncs no esperis a que t'acomiadin i pren-te ja els complements vitamínics Eto. Aquest nou complex incorpora la dosi d'energia diària que et fa falta per desfogar-te i fer tot el que et doni la gana, encara que no et tinguis raó. No et quedis enrere, els trobaràs a totes les farmàcies. Complements vitamínics Eto. Cagar-te en tot serà lo millor.
Ei, ets treballador? Vols que et defensin els teus drets? Doncs vine al sindicat Obrers en Vaga. Deixa la teva ciutat sense transport públic durant tot l'any o manifesta't perquè l'hora del cafè dura massa poc. No deixis que ningú et prengui el pèl i afilia't ja al nostre sindicat. Obrers en Vaga. Fer vaga sempre es paga.
El teu perdit ha perdut el rumb? No saps el que vols? Doncs amb la revista Soc com Soc et donem les claus per retrobar-te amb tu mateix, amb un test realitzat pels prestigiosos Doctor Carot, Puigcercós i Carretero. Depèn de les teves respostes encertades, podràs saber com ets realment i saber si la teva ideologia s'ha torçat o no. Número 1 ja a la venda. Soc com Soc, la ideologia valdrà molt o poc. I ja som aquí de nou, ja heu vist que això ha estat ràpid. De seguida parlem amb The Companys, però abans d'això hem d'explicar-los que fem un llamamiento, com diria el Clos. De fet, ens acompanya ell mateix perquè ens ho expliqui. A veure, ministro, què passa?
Hola, ministres! Com llevaix la cartera? Ai, sí, la llevo jo, que la jo, ai. A veure, matxembrats, que es veu que m'han dit que us digui que m'han dit...
A veure, el gra, senyor Clos, ràpid.
Doncs això, que en calidad de ministro es veu que un dissabte del mes que ve els nomologats aquestos faran un programa en directe des de Ràdio Joventut. Una de les emissores per les que s'escolta aquest circus. I res, que si voleu venir a escoltar-nos, que ens farà molta il·lusió.
Molt bé, senyor Clos. Em sorprèn que no s'hagi equivocat en tot el seu discurs. Val a dir que ho tenia escrit, eh?
Ala, adéu.
Bé, dit això, doncs, passem a l'entrevista amb The Companys. The Companys va néixer l'any 1993 i està format per David Masot a la veu, Benjamí Quiroga també a la veu i la guitarra rítmica, Jordi Moragas als teclats, David Rovira a la guitarra, Raül Vallès a la bateria i Robert Massip al baix. L'any 2002... van treure el primer disc anomenat A Puja't la Bragueta. El 2003 van fer una versió de l'himne del Barça. Després va ser el torn del disc Ni polític ni correcte, que va ser reconegut com un dels 10 millors discos editat en català l'any 2004.
L'any 2005 reben el premi Underrock al millor grup revelació i fa la banda sonora de l'exitosa sèrie de TV3, Lo Cartanyà. A finals del 2005 recullen la música d'aquesta sèrie en el tercer disc Les músiques de Lo Cartanyà, amb dos collons. Des dels seus inicis de l'any 1993 fins a l'actualitat, The Companys ha realitzat centenars de concerts arreu dels països catalans. Per saber més sobre el grup, ens acompanya doncs, avui el seu baixista dels The Companys, el Robert Massip. Robert, molt bones.
Hola.
En Robert és el baix del grup de The Companys. Com estem?
El baixista, més que el baix, no sabem per estatura. Baixista, Albert, baixista.
El baixista, el baixista.
Sí, el baixista, diria.
Sí. Com estem?
Molt bé, molt bé. Aquí anar fent a Terres de Pont, Terres Lleidatanes.
D'on sou vosaltres?
Som d'aquí, del Segrià i de les Garrigues, la zona del... Doncs això, del Segrià i les Garrigues, vaja.
No té més.
Sí, sí.
Bé, primer de tot voldríem preguntar, d'on va sortir això de dir-vos de companys?
Doncs mira, això nosaltres ja ens remuntem cap a l'any 93, 1993. Uh-huh. Llavors, en aquella època, no ben bé potser en aquella època, però una mica més tard, vam començar dient-nos tal com sona, que ara crec recordar que hi ha un altre grup que també porta aquest nom, però bé, això als inicis aquells que no tens massa clar com t'has de dir. Bé, sí. Hi havia un programa de TV3 que es deia Persones Humanes.
Sí, del Mikimoto.
Ah, això mateix. No sé si en aquell moment encara existia Persones Humanes, ho havien fet o no, però resulta que el Mikimoto ja el seguíem i el tio sempre deia la frase aquesta de «Ei, companys, ei, companys!» I nosaltres ens feia molta gràcia.
Ei, companys, llavors, soc en Mikimoto.
Això mateix, sí. I llavors ja vam agafar aquesta idea. I el D, l'article anglès, ve d'un grup anterior que teníem jo i el... i el guitarrista, el Matret, que ens dèiem de Malajes.
De Malajes.
Llavors vam, sí, ho vam extrapolar una mica al nou grup i bueno, va anar, així.
Va fer una mica de barreja entre el Mikimoto i l'Antic Grup.
Ah, això mateix.
Molt bé. I quan vau començar a muntar així una miqueta el grup, us pensàveu que us podríeu dedicar a la música?
No, de fet tampoc no ens hi acabem dedicant ara, vull dir, és un complement amb d'altres treballs i d'altres que tenim, lamentablement, perquè bé, doncs a la música en català doncs, pràcticament s'hi poden dedicar quatre privilegiats, potser, no sé, potser els Pets, els Laxambustos, gent així amb més solera i més renom, però els altres, que som la gran majoria, doncs lamentablement dic, no ens hi podem dedicar, no perquè no vulguem, sinó perquè és que no dona més de si. I constantment estan tancant sales, el rock català o rock en català ja tampoc ja no és ben bé el que era, i llavors anem sobrevivint.
I a què us dedicava exactament, més o menys?
Doncs hi ha una mica de varietat al grup. Hi ha algun mecànic, hi ha un pagès, hi ha un electricista, hi ha un professor, jo que faig d'assessor lingüístic, una mica de tot.
Molt variat, trobo.
Sí, sí, és una mica tot variat, és un poti-poti.
No heu pensat mai formar un equip de regional?
De futbol sala? O
sí.
O de bàsquet?
Sí, de bàsquet
del, del que sigui.
Home, de fet, ja som com un equip, eh? I quan anem a tocar i tot això ja ens comportem com un equip, perquè és l'única manera que surtin bé les coses. Vull dir, si tothom va per lliure, malament rai. I bé, i una mica és això, no? Que ho hem de prendre, és un hobby, entre cometes, però també ho hem de prendre molt seriosament, doncs, quan tenim els compromisos professionals i quan s'ha de fer un disc, i quan s'ha de treballar, s'ha de treballar. Vull dir, hi ha volta de fulla.
Com amics que sou, compartiu gustos musicals, m'imagino?
Sí, hi pot haver algú que vagi una mica per lliure en aquest sentit, que li agrada una mica el heavy i tot això, però normalment és el rock and roll, vull dir, ens basem amb són els Beatles, fins i tot Elvis Presley, és a dir, la solera aquesta se nota bastant al grup. Fins i tot moltes vegades jo dic que també tinc influències, jo i el guitarra i el cantant, bàsicament, que som més de poble, tenim influències d'aquestes orquestes que venien a tocar i que venen encara, no? Les festes majors, que feien passodobles i feien aquestes, la passarel·la, la Marcor, totes aquestes orquestes, vull dir, ens van marcar molt. I llavors és quan incorporem, quan fem, per exemple, una ranxera al disc i fem aventures d'aquestes així rares, però bueno, mira, són influències nostres de la infància, pràcticament.
I parlant d'influències, fins a quin punt us influeixen les dones a les vostres cançons?
Sí, perquè les cançons apareixen molt al tema de les dones com a recurs i una mica parlat amb una mica amb l'estil de poble, però el tema de les dones apareix bastant.
Bueno, això de bastant, no ho sé, no, dir, aquesta precisió no la de veure del tot, jo vull dir, a veure, és ho enfoquem de forma catxonda tot, vull dir, no és un dogma de fer les cançons de companys, està claríssim. Però bé, toquem molts temes, realment, a vegades t'escoltes que et parlen d'amor i no sé què, nosaltres no, vull dir, podem parlar des de la pagesia, podem parlar fins a amor frustrat o fins, jo què sé, fins a ens fotem amb l'expresident del govern, o ni polític ni correcte, per exemple. Sí, sí. Vull dir, és que és una mica variat, nosaltres el que sí que fem és això, és una mica, doncs, no intentar anar sol d'un pal.
Ja des de fa un temps heu editat un parell de discos, com has comentat abans, i des de llavors que treballàvem amb la discogràfica Picap, que és una de les discogràfiques principals del panorama musical català. I com creus que us ha ajudat Picap a la vostra carrera?
De fet, sí, amb Picap hi hem treballat sempre, des del primer dia. Vull dir, no sol hem tingut aquesta discogràfica, és una nòvia fidel, Picap. Uh-huh. I llavors, bé, va ser tot molt, molt relatiu i molt ràpid. Vam fer una maqueta, la primera maqueta, la segona maqueta, la vam enviar a diferents discogràfiques i doncs a Picap li va semblar que podia ser un bon producte. És així, però les discogràfiques, lamentablement, els músics, els artistes, per amb ells són productes. Bé, vam començar a parlar, ens vam posar d'acord amb el tema de les gravacions dels discos i la durada del contracte i tot, i va ser molt, molt senzill. Molt senzill i molt natural, i de fet sempre mos ha donat el Joan Carles Doval, que és el cap de Picap, sempre ens ha donat molta llibertat per fer el que volguéssim als discos i traure el disc quan nosaltres tinguéssim ganes o tinguéssim material. Vull dir, en aquest sentit moltes vegades sents artistes que senten pressionats o senten manipulats, nosaltres al contrari, sempre hem fet el que hem volgut.
El 2005 us van donar el Premi Indarrock al millor grup revelació, i creus que Pick-up té a veure amb aquest premi?
Per la part que li toca, sí. Vull dir, clar, també és un reconeixement cap a la discogràfica que va confiar en nosaltres. El que passa és que sempre dic que, bueno, clar, això va ser l'any 95 i nosaltres venim de... Perdona, va ser el 2005 i nosaltres venim del 93. És a dir, com a grup revelació ja no sé si quadràvem gaire, però bueno, mira, benvingut sigui. 12 anys després d'haver començat. Sí, en fi.
I esteu preparant un nou disc ara mateix o esteu en un període de disfrutar el que teniu fet?
Bé, ara, el que passa és que l'any passat vam fer el recopilatori de les músiques de Lo Cartanyà, que, sí, és, que són cançons del primer i del segon disc, per tant estem parlant d'aquest del tercer disc, i ara estem ja començant a embastar una mica el que és el quart. Amb lletres, amb músiques, i bé, suposo que farem, no sé, una quinzena o una vintena de cançons per poder seleccionar després a l'hora de gravar-ho. Jo suposo que gravarem abans de l'estiu i llavors ja per setembre o octubre poder treure el disc. Suposo que anirà així, no hem acabat de concretar ni a la discogràfica fins i tot, però bueno, jo crec que anirà per aquí això.
Imagino que d'aquí a l'estiu també t'heu pensat alguna mena de gira per aquí als pobles de la Terra.
Sí, sí, de fet tenim algunes dates tancades, però clar, els estius per nosaltres són una mica complicats perquè quatre dels sis components del grup formem part d'un grup de versions que es diu Tremendos, sí. I els estius són complicats en aquest sentit, és a dir, treballem molt i ens hem de quadrar bé les dates. Llavors el que vam aprofitar va ser per fer un projecte que es diu La Nit Tremenda, que és un pack de companys més Tremendos, i llavors aprofitem per fer les dues opcions, és a dir, comencem amb de companys i llavors acabem la nit amb versions amb Tremendos. Són dos projectes diferents, però que alhora poden ser complementaris.
Com creus que ha ajudat la sèrie Lo Cartanyà al vostre grup?
Ha estat un impuls molt bo. La televisió és un altaveu i llavors com a tal nosaltres pues mos ha ajudat. És innegable, no? I bé, sol podem tindre paraules d'agraïment cap al Xavier Bertran, que fa el personatge de Lo Cartanyà, que realment va ser ell el que ens va embolicar amb tota aquesta història. I bé, i nosaltres agraïts que així sigui. De fet, el Xavi Bertran ja va vindre a col·laborar al primer disc, a gravar la cançó Jo Flipo, que és la que surt de sintonia de la sèrie Lo Cartanyà. I doncs, a partir d'aquell moment, va ser tot molt natural, no? També ens vam anar trobant, vam fer una vegada una actuació al Camp Nou amb l'himne del Barça, quan feien allò de portar els grups al camp. Ell va vindre, també ens va presentar, llavors també va presentar, ens va fer entrega del Premi Indarrock al millor grup revelació fa un parell d'anys. És a dir, hem anat mantenint el contacte fins al moment que es va plantejar de fer la sèrie i ell va contar pues, que això, que com que ja havíem tingut molta relació i que era un grup que més o menys s'adaptava al que ell estava pensant per posar la música a la sèrie, doncs bé, vull dir, va ser, mira, bufar i fer ampolles.
És a dir, que a partir de la vostra amistat va sortir tota la idea de sortir a la sèrie, de parlar amb ell, que cantés el disc i tota la pesca.
Sí, 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 va ser tot així, tot molt natural, vull dir, sense cap història, de vegades que trobes, no sé, que tot és molt sofisticat. Nosaltres, no sé, però és que som de poble i ho entenem tot molt més natural del que és, no? Però ja et dic, vull dir, en un parell de trucades aquestes coses s'arreglen, no té més secret.
Us ha plantejat el Xavi Bertran sortir algun capítol tocant en directe a la sèrie?
Bé, de fet, cada 13 capítols, que són els blocs que ells consideren que són temporada, doncs hi sortim una vegada. Ja la primera, és a dir, aquest any passat no l'altre, quan va començar Lo Cartanyà, ja vam sortir fent de grup de presentació allí de quan tornava Lo Cartanyà a la sèrie, vam sortir, no res, d'extres, diguéssim, però nosaltres ens divertim molt. I llavors també a la segona temporada, doncs com va anar? Sí, vam sortir de músics de nightclub, quan el Cartanyà en un capítol cèlebre també, que el Cartanyà, el Segrestall, bueno, una història d'aquestes, i nosaltres doncs estàvem allí amagats allí fent de músics de nightclub, i ara en aquesta tercera temporada doncs també tornem a sortir, i suposo que sortirà d'aquí un parell de mesos el capítol, perquè ja està enregistrat, i anem fent pues, això, col·laboracions esporàdiques, allò com qui no vol la cosa, allò camuflats i discrets, però bueno, nosaltres anem apareixent allà a la sèrie.
Vaja, és una mena de simbiosi. Ell canta el grup i vosaltres sortiu a la sèrie.
Ah, això mateix, sí. Sí, som vasos comunicants.
Molt bé, doncs ara l'Albert farà un petit test.
Molt bé.
Si l'Albert està disposat i en té ganes.
Estàs a punt?
Sí, sí, estic a punt. Una mica fònic, però estic a punt.
Bueno, senzillet, eh? No, sí. No et farem parlar molt, esperem.
Molt bé.
A veure, amb qui no tocaríeu mai?
No m'ho he plantejat i no crec que rebutgéssim tocar mai a ningú. No, no, si no és un motiu molt escandalós, vaja, però de moment jo no m'ho he plantejat.
Amb SketchUp tocaríeu?
Sí, per què no? És a dir, el que em fa bastanta ràbia és haver de tocar i haver de compartir escenari amb gent que diu que toca i no toca. Això sí que molesta bastant. Sí. És a dir, músics simulats, saps? Però pel que fa a tots els músics, no, vaja, tocaria amb tothom.
Molt bé.
A veure, explica'ns alguna anècdota d'algun concert.
A veure, recordo una vegada que vam tocar a Binèfar i estàvem... Bé, incorporàvem en aquella època algunes versions també amb de companys i crec que estàvem a punt de començar el Johnny B. Good. Vam fer de telones dels Celtas Cortos i vam tocar abans del concert de Celtas i després del concert de Celtas. I vam partir per la meitat i llavors va ser molt curiós perquè en acabar just el concert de Celtas Cortos, ja quan la gent està allí eufòria i tal, nosaltres vam començar a tocar una altra vegada i bé, i al cap d'uns 10 minuts així apareix el guitarra de Celtas i a veure si el deixàvem tocant amb ell. I sí, bueno, el tio va agafar, va pujar, va penjar una guitarra que va trobar per allí i es va quedar a tocar un parell de temes amb nosaltres.
Molt enrotllat, no?
Per la cara. Sí,
molt
sí, enrotllat. I nosaltres encantats, i la gent encara més.
Ho imagino. Pel públic veure això, déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do. Són anècdotes d'aquestes que et passen de tant en quant i dius, bé, són per recordar.
Molt bé. Parlem una mica de les vostres preferències. A veure, quins grups teniu com a més preferits i quins odieu més?
A nivell particular, i com a rock català, comencem per aquí, per la terra, jo sempre m'han agradat molt els Pets. Jo sóc un gran fanàtic, pràcticament, més que fanàtic dels Pets. Vull dir, ja des de petit, des que tenia 13 o 14 anys, sempre m'han agradat molt i sempre els he trobat molt coherents. I bé, ja estic ja esperant en Candeletes el proper disc, que no tardarà gaire, em sembla. Llavors, a nivell més internacional, doncs també un referent que sempre he tingut a ser d'Elvis Presley, però pel que significa, no per, potser per la vàlua allò musical, doncs potser tampoc era més intèrpret que autor. Però no sé, sempre l'ha envoltat una aura que m'ha tret bastant. I llavors ja també m'agrada molt el que s'anomena el Britpop, no sé, grups com Echo Billy o gent d'aquesta m'agrada bastant també. I a nivell espanyol, doncs, no ho sé, em quedaria amb les bandes de rock and roll de sempre, amb los Rebeldes o amb Loquillo o amb gent així.
Rebelde Way no.
No.
Rebelde, no confondre.
Se fiquen Rebeldes.
No, Rebelde, Carlos Segarra.
D'acord. A veure, ara diré una sèrie de personatges i m'has de dir què t'agradaria dir-los-hi. Vale?
Molt bé, sí.
Comencem forts. José María Aznar.
És que quasi no li diria res, perquè és que més aviat m'hauria de donar ell explicacions a jo com a català que jo amb ell com a ciutadà de Catalunya.
George Bush.
Tres quarts del mateix.
T'ho hem posat difícil, eh?
Què li diries a de Juana Chaos?
Doncs que en part té raó en les seves reivindicacions, però que els mètodes no són els correctes.
Jo li diria que mengi. Primer de tot.
També.
I per acabar,
Samuel Eto'o.
Doncs, bueno, realment aquesta setmana he estat bastant emprenyat en Samuel Eto'o.
Una miqueta a tothom, això. Em sembla que una miqueta a tothom.
Estava escoltant el Basté i va fer una pregunta i diia, bueno, si el fotríem fora o no el fotríem fora. I jo, sincerament, quan va passar tot el merder, vaig dir aquest tio d'anar al carrer, però ja. Vull dir, no ens podem permetre que hi hagi un tio que estigui dinamitant el club d'aquesta manera. Però llavors ja han passat les hores, tot s'ha calmat una mica més i llavors mires a l'altre cantó i bueno, és un mega crack i seria una llàstima que per una història d'aquestes se n'anés del club. Llavors, no sé, li diria sobre, més que dir-li res, li donaria un parell de càpsules de valeriana, que es calmés una mica.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Robert, per haver contestat a les nostres preguntes.
Molt bé a l'altre.
Esperem que vagi molt bé tot el grup, que traigueu avui del nou disc i que us vegi tan bé com fins ara, o millor.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar-me i el mateix puc dir de vosaltres amb el programa.
Vinga, una abraçada.
Igualment, adéu.
Moment de la pregunta de la setmana al Nou Homologats. La setmana passada us preguntàvem que ens diguessin, si us plau, grups o cançons de música que us facin ràbia. Entre els mails que hem rebut, que aquesta setmana ens hem superat, Albert,
hem fet un rècord
mundial, però
mai ens
universal.
Mai 4 mails
increïble
al Nou Homologats. I jo... tu, Eloi, que deies que faríem un rànquing d'una.
No, doncs el podem fer de... Quantes el fem? Al final de 3, de 4?
Realment són 4 mails, un que no conta perquè és de la veu de la inconsciència, que
no
el llegirem. I llavors ens fiquem, doncs, aquest
rànquing. Farem un top 3, farem un pòdium.
Comencem, llegim el primer mail, Eloi?
Sí.
Va.
Ens l'envia el David Peña.
Sí.
I ens diu que per ell el pitjor grup són l'Sketchup i el seu SRG. De fet, aquell any, amb l'inici dels Triunfitos, va ser un any lamentable de record per la creació artística musical del panorama estatal.
L'any 2002, fica aquí, eh?
2002.
Que no ho has dit. No has dit que era el 2002.
Ah, bueno, perdó. Vale, perdó.
Tots aquells fans incondicionals de l'Sketchup.
Déu-n'hi-do que hi ha. Sí, la veritat és que l'amic David té raó, perquè Déu-n'hi-do, entre els Triunfitos i això, ho van passar molt malament.
Pobre indústria. Doncs, si us sembla, escoltem un tros d'aquesta cançó.
Un troset només, que si no jo em s'aturo.
Ens empalaga, eh? De títol a SRG. Doncs bé, això és a SRG, Eloi? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina cançoneta.
Ja, per un moment ja l'havia oblidat.
Sí.
Havia superat aquest trauma.
Sí, aquell estiu va ser horrorós, eh?
M'hauré de tornar a desintoxicar.
Mare meva. Doncs seguim amb el segon mail, que ens l'envia un tal Charlie Brown. Va, Charlie Brown. Diu, ara mateix acabo d'escoltar la pregunta de la setmana i diu, bé, aquí teniu la resposta. El pitjor grup que hi ha és el de les Supremes de Móstoles. Són cutres, gordes i fan unes cançons horroroses.
Déu-n'hi-do.
Diu, també un grup que en cau fatal són les Ketchup, o com vulguis dir-li, no? Diu, em penso que també són patètiques, ja que Eurovisió de no fa sé quants anys va deixar Espanya en ridícul davant tota Europa. Diu, ja veieu que a Espanya, a part d'aquests dos grups, n'hi ha de més ridículs. Apa Déu, i ho firma, doncs, com hem dit, Charlie Brown.
Home, el tema d'Eurovisió mereix que pràcticament ja no un capítol, sinó un programa a part. El que està passant amb Eurovisió és increïble. L'altre dia fent allò de Missió Eurovisió.
Encara dura allò. Déu-n'hi-do, eh?
Ho vaig estar seguint 2 minuts, el que vaig aguantar el meu cos, la meva ment i la meva vida.
El que s'acostuma a aguantar, sí.
I em vaig deprimir.
Ja, normal. Sí, sí.
Sisplau, senyors de Televisió Espanyola, televisió que recordo pagant tots, facin coses sèries.
Ara que estàs fent aquesta reconversió, que fan la corporació i aquestes coses, no?, que van reajustar...
Pues que com no volen que Televisió Espanyola estigui endeutada? Uh-huh. Si amb això és que és impossible que hi hagi publicitat.
Vale. Doncs, com hem posat abans ja l'Sketchup, ara és moment, doncs, de posar-vos les Supremes de Móstoles, amb una de les seves cançons horroroses, que escoltem, doncs, tot seguit.
Un fin de semana en el Corte Inglés, tú me convenciste pa comprarte el internet. Maldito momento que fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor. Tú ya no me miras, yo ya no te importo, y si me insinúo tú me dices que pa' qué, que con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata las mujeres del PC, y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla. Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo de ciberexceso, me ponen los cuernos.
Sisplau, prou ja d'enfermos, deixem-ho
prou,
aquí.
Prou, eh? Déu
jo,
meu.
Ja dormo, està saturant.
Sí, sí. Entre l'Sketchup i...
Aquest tenint no dormo, Albert.
Això, entre l'Sketchup i les Supremes, amb què et quedes?
Amb la mort. Jo em quedo amb la mort, sisplau. Abans que això...
Un moment irrepetible del programa en què l'Eloi
ens confessa. Abans d'això prefereixo morir-me. No vull més, és una tortura.
Una tortura? Doncs espera't que llegim el tercer mail.
No, sisplau.
Llegeix el mail que ens envia la Sarai Gómez López.
És, el mail és molt breu, molt concís i molt clar. Un limón i medio limón. No doncs, cal dir més.
Escolteu, sisplau.
Per què?
Solito, solito, y llega un minero y le mete un pico y le parte la vida a la ganga y la mena. Escúchame, nena, por un burgués pa' que esté calentito. Al carboncito le meten un pico y se vuelve adicto. Mira qué listo, lo nunca he visto. Qué idea es a tomate, qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en su mata. Que llega un hombre, lo arranque y lo meta en una lata y lo fría con patata. Tatata, tatá. Aceituna violada, la coliflor, el cerebro vegetal. Se sirve mayonesa de filosofía. Qué barbaridad de humanidad. Qué idea, ea, 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 ea. Y era en inglés. Un limón y medio limón. Dos limones y medio limón. Tres limones y medio limón. Cuatro limones y medio limón. Cinco limones y medio limón. Seis limones y medio limón.
7 limones, medio limón, 8 limones, medio limón.
¿Cuántos limones van ya?
3.224, 5.000 millones, medio limón.
De pesetas.
Amén.
Prou, ¿eh?
Sí.
És que ja, entre aquesta cançó i les demés, ja no sé què dir, eh?
És una miqueta ratllant. Ara que estàvem a deixar de dir això de ratlla,
sí, doncs
és una cançó ratllant.
Bé, s'han acabat les cançons, tranquils, que no es donen més de llauna, ficant-vos més cançons dolentes. Però parlant de dolents, doncs arriba el mail de la veu de la inconsciència, no, Eloi?
Sí, llegeix-ho tu, que a mi em fa allò, saps què? Em fa com a...
veu de la inconsciència, urticària. Que no tornes, t'estem esperant en candeletes.
Sí, sí, que vingui, que vingui.
Que viene, va.
La calentarem.
Diu, segons... És que ja no especifica ni l'assumpte, no sé ni com llegir-ho, és que no sap ni escriure. Diu, la pitjor, diu... alguna serà, diu, però la gent acostuma a fer el que pot, no com vosaltres, locutors del No Embotellats. Petonatge a la realitzadora.
Sí, clar, ara petonatge a la realitzadora, ja, hombre.
I firma la veu de la inconsciència. Bueno, sí, sí. Sense comentaris, que torni i ens ho digui a la cara.
És
que
un,
no gosa.
És un inconscient.
Eloi, què et sembla si plantegem una nova pregunta?
Doncs, molt bé, perquè ja començo a tenir ganes de marxar, sincerament.
De marxar, d'escoltar música.
Del que sigui, de marxar en general.
De marxar.
Bé, aquesta setmana, com ja sabeu, ha estat Sant Valentí i aprofitem parlant d'amor.
Oh, que maco!
Us proposem que ens digueu quina és la cosa que més detesteu de la vostra parella.
Oh, que bé!
Oh,
els que no motivant, eh?
Els que no en tingueu podeu opinar de què us fa ràbia de no tenir parella.
També.
És una altra opció.
Sí, claro. També ho podeu opinar, si no teniu parella, o sigui, de que detestin d'altre sexe.
També.
També, o sigui...
Des del No Homologats incentivem l'amor i que us tireu sobretot els pats pel cap, perquè
sobretot,
per això estem.
Sí, sí. Doncs clar, home. Sigueu tan animats i enviem-vos, sisplau, tants mails com ens heu enviat aquesta setmana.
O més.
Com? L'Eloi, si és avui bona persona, ens recorda el mail.
Avui estic de bon humor, bonhomia i bona esperança. Encara no, per sort. Bona esperança, no?
Ai, mare.
Bona esperança no, Albert, no.
No, eh?
No estic.
D'aquí nou mesos ja t'ho diré.
Exacte. Doncs el... De què m'estàs escoltant?
El mail, sisplau, el mail, que és fàcil, eh?
nohomologats@hotmail.com. Si és que ja se'l saben de memòria, no cal dir-ho.
És molt fàcil. I dit això, posem punt i final al No Homologats. I aquesta sintonia doncs, ens indica, com bé sabreu, que això ja s'acaba en un programa on avui em sembla que les hormones ens han disparat, eh? Salutacions a tots els que fem això cada setmana, que som ni més ni menys que la Georgina Gina Realització, que aplaudim avui, va? Molt bé, molt bé.
Adéu.
Adéu als de companys que hem tingut per telèfon.
Molt amables en atendre'ns.
Molt bé, puja la bragueta.
Això mateix.
A l'Eloi Tost, que també se puja la bragueta.
Ja està pujada.
I jo mateix, l'Albert Sunyol, que també me la
pujo. Tu baixa-te-la per si acaso, a veure què passa.
Esperem que hagiu passat una bona estoneta i ens retrobem aquí una setmana...
D'aquí una setmana.
Ens retrobem aquí d'aquí a una setmana per qualsevol de les tres ràdios que ens emeten encara. Ens acomidem musicalment i ho fem amb, com no, un tema dels nostres entrevistats d'avui, els de Companys. El tema és Lo meu poble i així acabem el programa d'avui. Fins la setmana que ve.
Adeu!
Un diumenge de gener m'hi ha aixecat i està plovent i això pot semblar normal però ja us dic que és força estrany. Normalment no hi plou mai perquè amics meu d'això és secar aquesta terra de coscolls. Abisma d'exigir errors. Lo meu poble estava en oblidat, que el ploure no és considerat. Lo meu poble només un puntet entre soses, bovera i el matret. Lo meu poble estava en oblidat, que el ploure no és considerat. Lo meu poble a prop del Pedro vos falta el rec, no ens caldria batitant i en podríem viure molts anys. Vas de callar i dir que sí i el govern que ens va mentint i quants cadals hi triem ja si els hagués anat comptant. Com el poble està tan oblidat que no ploure no és considerat. L'home poble també és un puntet entre soses, bovera i almatret. L'home poble està